A Ràdio Maricel, a cel obert.
Avui això serà com una mena de monogràfic de la nostra història dedicat exclusivament al vinyet. Ignasi Muntaner, bon dia.
Bon dia.
Aquest dissabte es presenta el grup d'estudis sitgetans.
Sí, a les 7.
A les 7 aquesta monografia amb l'estudi de l'Ignasi Muntaner i també els dibuixos, ho certifiquem aquí, de Lluís Albors, al voltant d'aquestes esglésies que hi ha hagut al vinyet, perquè de fet l'església del vinyet és una, oi? Però històricament allà hi havia hagut temples ja en l'antigó.
Sí, quan parles antigament, de quan parles del temps dels romans...
Això m'ho ha de dir l'historiador, jo no...
Clar, hi ha una primera etapa, que és el temps dels romans. Llavors, evidentment, no hi havia el vinyet, ni hi havia iglesia, ni hi havia res, però hi havia una vila romana.
Que, de fet, és la que s'ha estat investigant i que de fet, encara seria susceptible de trobar-hi més coses, que alguna vegada en Joan García Targa ens ho ha explicat.
Exacte, sí, vull dir, es va excavar a l'altra banda de la carretera, sobre la carretera, es va trobar els magatzems i coses d'aquestes, i ara seria interessantíssim, però em sembla que tardarà molt que es pugui fer, excavar a sota mateix del vinyet, que hi hauria la casa del senyor, el de l'amo i les dependències nobles d'aquesta vinya, no? Doncs hi va haver una primera vila romana, però després, en el segle, quan la vila va desaparèixer i la casa, la vila aquesta es va convertir en una masia normal i corrent de l'edat mitjana, al cap d'un temps, probablement cap al segle XIII, no consta documentalment, però per lògica sembla que hagi deixat així, cap al segle XIII, l'amo de la masia aquesta va decidir fer una ermita al costat. Al costat vol dir separada de 20 metres, davant de l'angle de la masia, no? Una ermita que era una ermita petitíssima, com un dormitori d'una habitació nostra actual, no era més gran, no?
Allò que seria una capelleta.
Exacte. Vull dir, més que res era un lloc de parada i marxar, no? Si volien fer actes religiosos, hi cabien una dotzena de persones, no hi havia ningú més. No era aquesta la intenció, no? Llavors aquest amo va fer aquesta masia, aquesta capella, i probablement a l'arribar al segle XVI la masia, el terreny i l'ermita la va comprar l'Ajuntament de Sitges, el poble de Sitges.
M'aturo aquí un momentet. La capella original dedicada a algú?
La Mare de Déu.
La Mare de Déu, igual.
La Mare de Déu, exactament, sí. Doncs el segle XVI la va comprar l'Ajuntament, i aleshores l'Ajuntament, clar, vull dir, allò no era una església digna del poble de Sitges, allà no hi cabia ningú, no? Va decidir fer una església nova. I la va fer entre la capella, l'ermita petita que ja hi havia, i la casa dels ermitans. La porta d'aquesta capella nova ja encara es conserva. És aquella que hi ha... No, és la porta no principal del vinyet. Hi ha una porta principal amb les columnes aquelles que dona la plaça, i després, al costat de la casa dels ermitans, hi ha una porta amb un arc que posa 1524, em sembla, si m'he equivocat d'un any d'això, és 1524, que era la porta de la segona capella.
Val.
De manera que la segona capella estava darrere d'aquesta porta i, per tant, seguia una direcció travessera respecte a l'església actual. Allà hi havia, per exemple, el retaule que actualment està a l'hospital.
D'acord.
No solament van fer la Iglesia, sinó que van comprar un retaule a Barcelona, per cert que és un retaule que no té res a veure amb el vinyet, és un retaule dedicat a la Mare de Déu, no? Però és barceloní, perquè entre la part de baix, el que es diu la predel·la, hi ha una sèrie de sants dels quals no hi ha cap relacionat amb Sitges, i en canvi hi ha Santa Madrona. Santa Madrona és una de les santes patrones de Barcelona.
Sí.
Es va fer en el segle XVI, patrona de Barcelona. De manera que els d'això es van anar allà, van dir, bueno, a veure...
Aquest és maco.
Quins té? I van ensenyar, aquest és de la Mare de Déu, aquest ens servirà, perquè de més tenia... Al mig tenia una fornícula que hi podíem posar la imatge, que hi cabia perfectament.
Perfecte.
Tot arreglat, no? Per tant,
total,
és una...
Tots són sants.
Sí. El retaule està dedicat als goigs de la Mare de Déu, no? Uh-huh. El naixement, la trobada, l'anunciació, etc. Però com aquests n'hi han moltíssims a tot Catalunya. Bueno, doncs aquesta va ser la segona església. Llavors va arribar en el segle XVIII, que algú li va passar pel cap, segurament els administradors, que en el segle XVIII Catalunya es va enriquir molt. Vull dir, amb acabada la Guerra de Successió, que va ser una desgràcia, la gent doncs, es va recuperar econòmicament moltíssim. Primer amb el conreu de la vinya, enviant vins i aiguardents a Amèrica, i després amb la primera indústria que hi va haver a Catalunya, que és la de les indianes. Les indianes és uns teixits estampats que es deien indianes també perquè s'enviava molt a la Índia, estampats amb dibuixos i coses d'aquestes, no? De manera que el segle XVIII va ser una època de prosperitat econòmica per Catalunya, i aleshores tots els pobles, com que anaven lluents, doncs van decidir, home, aquesta església tan petita que tenim no lliga, vull dir, nosaltres hem de ser com el poble veí que té una església, la major part d'esglésies de canvis d'ermites i d'esglésies de poble refetes són del segle XVIII. No, Sitges va fer exactament el mateix, no? Uns administradors van dir, aquí tenim quartos, no tants com es va veure després, aquí tenim quartos i farem una nova església, que és l'actual, no?
Uh-huh.
Aleshores van tirar la església del segle XVI a terra, van aprofitar l'ermita medieval, que no la van tirar a terra, la van conservar, per ficar-la en un raconet, perquè estigués a dintre d'un raconet de la església que van fer, i van fer la església actual, que és la que tots coneixem i la que tots sabem com és, no?
Canviant, per tant, la porta principal d'accés.
Canviant,
per tant, la porta principal,
sí,
d'accés.
Sí, clar. Van fer la església en direcció travessada respecte a la que hi havia, i la porta en el cantó d'entrada, no?
És normal aquest canvi de... És que ens ha cridat l'atenció aquest canvi de direcció, és a dir, per entendre'ns, el retaule, el que feies referència, i per tant la Mare de Déu, estava d'esquenes al mar.
Sí, estava d'esquena al mar, sí.
I el nou temple el van fer paral·lel a la línia de la costa.
Sí. No, amb això no hi ha cap ideologia, vull dir, van fer el que els anava pràctic. Possiblement sí que va haver ideologia en la capella medieval, aquesta que dic que encara es conserva en un racó, de l'església actual. Ho dic perquè era una església romànica, això de dir romànica no està ben dit perquè fa pensar en l'estil romànic, no tenia estil, era una habitació quadrada amb unes teulades i prou, no? Però era de període romànic, i en el període romànic quasi bé, sense excepció, les portes d'entrada eren per ponent i al fons de l'església, quan hi havia absis, i si no el que fos, miraven cap a llevant, cap a la sortida del sol. De manera que el que entrava a l'església...
És a dir,
anava a dir, s'asseia en un banc, però no és veritat, perquè no hi havia bancs, la gent estava dreta, mirava cap a l'altar i darrere, quan sortia el sol, veia sortir el sol.
Correcte, per tant, en sentit exactament invers a l'actual, perquè ara,
sí,
l'entrada està per llevant i diguem, l'altar està a ponent.
Sí. Però això ja dic que és una mentalitat pròpia de l'edat mitjana, després aquesta mentalitat es va perdre, vull dir, ja no feien les esglésies cap a una cantó, sinó feien les esglésies segons el terreny els hi vingués bé.
Val, d'acord. Per tant, estàvem al segle XVIII, que sí, decideixen tirar a terra
l'església, afegir-hi un tros, el tros d'actualment hi ha l'altar i tot això, i l'absis, afegir-hi un tros i fer una església nova. Al cap van tardar 2 o 3 anys. Al cap d'un any els administradors ja es queixaven de que no tenien quartos.
No van comptar-ho bé abans de començar.
Cosa que és un bon indici, perquè demanen vendre's les joies i plata i or que tenia en l'església per poder acabar, perquè, escolta, allò feia pena, no? I llavors demanen això, cosa que indica que no es queixaven de que l'Ajuntament no pagués, sinó que ells havien comptat malament. Per tant, vol dir que la cosa els hi va sortir del coco amb ells, que no era una... Així com segurament la segona capella va ser un impuls de l'Ajuntament, que se'n va responsabilitzar, la tercera no.
I van ser els administradors els responsables.
En penes i treballs van acabar-ho, i quan van tenir coberta l'església i es va poder tancar la porta, que són els requisits que demana, diguem-ne, el costum eclesiàstic, el dret canònic, per poder utilitzar una església, quan la va tenir cobert i la porta, per tant, la església desmantellada, sense res i d'això, doncs la van beneir, van celebrar el 1733 la primera festa del vinyet. El permís els hi va arribar 2 dies abans. De manera que són coses d'aquestes divertides que dius, bueno, el vinyet que ho traiem tan arreglat i tan... això es deu haver fet amb molt bon criteri, res, va sortir com va sortir.
I entenc que aquest edifici encara no respon exactament, l'estructura sí, però la imatge no respon a l'actual, perquè encara faltava el campanar, no?
Sí, a veure, això del campanar és una altra història.
A veure...
A la torre medieval, sí. a la masia medieval, amb el vinyet allà a una certa distància, 20 o 30 metres, doncs hi havia una torre, com n'hi ha a unes quantes de les masies del Garraf. Per exemple, si anem al Camp d'Asens, al costat de les cases de dalt, hi ha una torre encara existent, i al costat de Can...
de Calamell.
Calamell, també n'hi ha. Encara hi ha aquella torre rodona i d'això, no? Probablement era una torre de guaita, perquè els molins acostumen a estar allunyats de les cases, no estan tocant, i aquesta estava tocant, vull dir, no? Llavors, jo m'imagino, això són suposicions, fins que arribem al segle XVIII són suposicions, jo m'imagino que la petita església medieval no tenia campanar, tenia una espadanya, era una misèria d'això, amb una espadanya, amb 4 campanes, si és que n'hi havia prou, no? Possiblement, i això hi ha suposició, com van fer la segona església, aquesta que s'entrava per la porta rodona aquesta d'això, van aprofitar, si és que van voler tenir campanar, ja li tocava perquè era una església gran, si és que volia tenir campanar, durien aprofitar la torre de guaita per posar-hi campanes a dalt. Possiblement, fins i tot possiblement a l'aire lliure. De totes maneres, això, a l'aire lliure és quina cosa més rara. El vinyet, la parròquia, fins la reforma de mossèn Fèlix Clarà, que va fer el campanar actual, hi havia les campanes dalt de tot a l'aire lliure, i actualment a Montserrat es veuen les campanes a l'aire lliure per sobre de la teulada de la església, de manera que no era res. Doncs possiblement van posar, i si no, van obrir unes finestres i van posar campanes a dintre, no? Llavors, quan van fer l'església nova, aquest campanar, lluny de l'església, va seguir, lluny va estar a l'altre extrem de la casa dels ermitans, va seguir servint de campanar. Ara ja segur, el campanar era allà. I al cap d'un temps, sembla que va ser el 1800, el primer any del segle XIX, el 1800 van considerar que allò d'una torre amb les campanes d'aquella manera que no tocava, i llavors hi van fer a sobre un afegit amb una teulada piramidal de color negre, segurament de pissarra, per allotjar les campanes. I això va ser fins al 1830 i tants. Jo he apartat a ser molt dolents, però aproximades totes ho són. 1830 i tants, en què hi havia el capellà més famós del Vinyet, que és mossèn Joan del Vinyet, mossèn Joan Llopis Pi, el que té...
De un carrer.
El carrer de, que surt a la plaça del Pouvedre, que li deia mossèn Joan del Vinyet, i que aquest va fer, va posar les columnes de l'entrada principal de l'església, aquelles columnes que ja les va fer posar ell, i també va considerar que el campanar s'havia fet un campanar com cal, i aleshores el van fer on és actualment. I aleshores, com que l'altre campanar, aquell amb el cucurutxo de pissarra de color negre, ja no servia, i es veia per un cantó el campanar i l'altre cantó un altre campanar que no hi havia res, van decidir tallar-lo i actualment la torre segueix existint a dintre de la casa dels ermitans, però no sobresurt. La van tallar arran de teulada, de manera que actualment encara existeix però no es veu.
D'acord. Yeah. I la casa dels ermitans, de quan data?
Jo penso que la casa dels ermitans és la masia medieval. El que passa que està tan transformada i tan canviada i tan modificada que actualment ja no ho sembla una masia, però té les estructures d'una masia, vull dir un dormitori a dalt, un pis a dalt, lloc perquè hi hagi el carro i els animals i d'això, vull dir, el que passa ara no hi ha ni carros ni animals, però està la mar de bonic, però suposo que és la mateixa, no té cap sentit que la tiressin a terra i en fessin una de nova, de manera que es conserva al mateix lloc segur.
I el pou?
Quin pou?
El pou aquell que hi ha de la Corriola.
La cisterna.
Cisterna. He dit el pou i no és...
Sí, no és pou, no, és cisterna.
És cisterna, recull aigua.
Que recull les aigües de la teulada. D'això. Aquell pou suposo que el durien fer quan van fer l'iglésia. Quan van fer les teulades, van fer la cisterna per agafar l'aigua, no? El que passa és que actualment al començament devia ser una cisterna amb un brocal i amb una normal i corrent fet de maó, però cap al 1870, torno a dir que més o menys, 1870, hi va haver un mariner sitgetà, un patró de bergantí que feia el recurs d'Amèrica, que es deia Sebastià Font, en sort, és igual, que va pagar el que hi ha actualment, que és una pedra no molt bona perquè està molt feta molt bé, però és una pedra bonica i una pedra que deixos, no? I ja va poder escriure de bot, per un bot, de Sebastià Font, em sembla que es deia. Aquest senyor, doncs, suposo que duria ser un bot en un moment que duria a veure l'aigua al coll, que duria a tenir una tempesta d'aquelles de Calample, i va dir, faig un bot. Aquest senyor, quan tenia uns 50 anys així, va deixar de navegar, es va quedar a Montevideo i allà va morir. Està enterrat a Montevideo. Va obrir una botiga, que era més tranquil, i es va quedar allà,
però el pou ja l'havia deixat pagat a la cisterna.
Sí, ja l'havia pagada ja.
La verge, quan es passa allò d'una vocació d'una mare de Déu allò a la verge del Vinyet?
La mare de Déu, aquesta mare de Déu segurament data, no menys tots els entesos que l'han estudiat, que la van estudiar, perquè ja no existeix, i coincideixen des de principis del segle XIV. Més o menys en temps de Bernat de Fonollà, quan va arribar Bernat de Fonollà a Sitges, cosa que fa sospitar, però no és demostrable, que potser la va pagar ell. Suposo que la va pagar ell, perquè si és d'aquesta època i la iglesia és del segle XIII, com a mínim hi ha 50 anys que hi havia d'haver una altra imatge, segurament bastant lletja i mal feta, ja quan s'han conservat amb aquestes ermites, per exemple, al Pirineu, hi ha cada imatge que és horrible. Allò sembla feta de... Possiblement, no dic que sí, però podria ser la imatge del Vinyet d'aquella època fos igual. I va arribar el Bernat de Fonollà i va dir, home, això no... em va pagar una, no? Bueno, aquesta, iglesia, aquesta imatge va anar durant, de fet va durar fins a la Guerra Civil, però amb alguns canvis. Per exemple, hem vist fotografies de la imatge abans de la Guerra Civil, abans que es fes malbé, no? Amb una corona, un nen la mar de maco i tal. Això és la restauració. A la imatge primitiva no portava corona, portava el que diu una toca, un drap sobre el cap, no? Per començar això. Segona, la imatge està feta amb una fusta bastant dolenta. No sé quina és, perquè curiosament, i almenys jo no ho he trobat, ningú diu de quina fusta és, quan totes les imatges acostumen a dir això és de roure, això és d'alzina, no ho diu ningú, però que consti que era dolenta perquè es corcava i es feia malbé amb moltíssima facilitat. Tant es corcava que probablement en algun moment la mà dreta se li va corcar i la van haver de tallar. I va quedar amb mitja mà, no?
Santa tecla.
I això devia ser a l'edat mitjana. A l'edat mitjana, perquè en el segle XVI ja s'explica que la mà de Déu no tenia la mà, perquè el moro, quan la va trobar, amb un cop d'aixada, li va tallar la mà, li va tallar el braç... I
ja hem trobat l'explicació.
De manera que aquesta és la segona, un altre canvi que va experimentar. Després, quan van fer la iglesia del segle XVIII i la van haver de posar allà, es van trobar amb un altre problema, que es van trobar totes les ermites que van renovar i van fer grans, que és que la imatge que hi havia, segurament era romànica, que vol dir d'uns 30 centímetres d'altura, normalment fora d'alguna una mica més gran, moltes tenen aquesta mida, no? I llavors, amb una església enorme, aquella imatge tan petita feia el ridícul.
No estava proporcionat.
Exacte. I dius, bé, hi ha una coseta petiteta, al fons, no? I a més amb aquell finestral que van obrir, aquell absis que estava llunyíssim, no? Llavors es van fer el que van fer totes les imatges, vestir-les. Li van posar primer una corona al cap, una corona de ferro, una de metall, vull dir, no sé de què era, de plata, el que fos, no, al cap, que no la tenia, ja ho he dit, i després li van posar una mena de vestit llarguíssim, piramidal, que la feia 5 vegades més gran del que era, i aleshores ja lligava bastant. Ho van fer totes, la Mare de Montserrat també.
Sí, anava a dir, el Pilar també van
anar
així,
no? Exacte, la Mare de Montserrat, tots els gravats antics se'l veu, i això que la Mare de Montserrat era
bastant
grandeta, no? Doncs això va ser el segon, un altre canvi. I després va arribar el 1928, em sembla que era aproximadament, que va arribar en Carbonell i Gené,
sí,
que tenia idees cultes i renovadores i d'això, i no ho dic riem, ho dic en sèrio, i va decidir que aquella imatge s'havia de restaurar, que allò amb els vestits aquells era ridícul i que no es veia, no? I llavors va criar un tècnic, un tal Francesc, un tal Rolenc, que veu que aquells dies corria, aquells temps corria per Barcelona i arreglava coses d'aquestes, i després de fer un dictamen amb tècnics eclesiàstics i artístics d'això, el senyor aquest va fer la renovació. La renovació li va afegir una corona que no tenia, li va arreglar la cara, li va posar una mena de mascareta de guix, bueno, no sé quina mena, no guix d'aquests de pintar parets, sinó no sé quina porcelana o el que sigui, d'això. Va canviar el cap del nen, que ja estava bastant corcat, com tocava amb la imatge aquesta, i aleshores van fer la gran presentació, la gran propaganda, el Carbonell i Gené, amb això ho feia molt, molt bé, i suposo que la gent es va adonar que la imatge no era com la d'abans, però, bueno, no ho sé, perquè estava tapada amb aquella... no se la veia gaire, no? Li va treure els vestits I en fi, és la imatge que hi va haver fins a la guerra, de la qual hi ha moltes fotografies. Uh-huh. Va arribar la guerra, quan van començar la crema d'Iglesias, els ermitans del Vinyet la van enterrar. Al cap d'un dia o dos va ploure, es van espantar, la van desenterrar perquè no es podrís, la van ficar en una capsa de llauna i la van traslladar de lloc. Que la primera vegada es veu que hi havia un rec, un regarot de rec o una cosa d'així, no? I allà es va parar la guerra. L'ermitana del Vinyet, quan li deia la Mare de Déu, no us preocupeu que la Mare de Déu sortirà, la Mare de Déu sortirà. Bueno, tothom sabia que... Aleshores, quan es va acabar la guerra, el mateix dia de l'entrada dels franquistes a l'endemà, van anar a buscar-la, la van obrir, i de la imatge aquella quedava, evidentment, la mascareta, perquè estava feta d'una matèria dura, i tot l'altre estava molt podrit, fastigosament podrit, de manera que no es podia aguantar dret. Aleshores van recórrer en Pere Jou, i en Pere Jou, com va poder, ho ha explicat el seu fill més d'una vegada, doncs posant espart a dintre i guix i arreglant-ho perquè es mantingués dreta, tornant a posar la mascareta perquè... es veiés que tal i d'això va aconseguir mantenir-la dreta, eh? Van tornar a posar vels i d'això es pel voltant perquè no es veiés gaire com era, i així es van aguantant fins a l'any 50, per tant pràcticament 10 anys la cosa ja no anava bé, i el ministrador, que era en Carbonell, el que va ser alcalde, Antonio Mirall, que era l'administrador, va decidir, contra viento i marea, que això s'ha de canviar. Clar, suposo que tenia por que la gent amb la camioneta va tirar pel dret, jo penso que ho va fer bé. Va encarregar en Pere Jou una altra imatge, i és la que hi ha actualment, que és no gaire exactament com l'anterior, no? Tothom va callar, no va dir ni piu, l'Eco va contribuir dient mentides,
mentida va dir l'Eco?
Dient no que s'havia fet una imatge nova, sinó que s'havia restaurat l'antiga, substituint les partes que s'havien estropeado per madera buena.
Ah,
mentida.
Era tot nou.
En Soler i Forment, que seria d'això, anys després va fer una poesia de la Mare del Vinyet dient que en fusta nova, és a dir, han fet una imatge nova, ens ha lliurat, el Pere Jou ens ha lliurat d'un greu pecat. El greu pecat era... de que la imatge s'acabés de fer malbé. Ens ha lliurat d'això, però amb fusta nova, dient clarament que no d'això, no? I és la que hi ha actualment. D'acord. Actualment hi han posat també, no vestits, però aquella mena de manto que hi ha al voltant, que ajuda a augmentar el volum. Hi han posat una columna d'això, sí.
Però de mida fa el mateix, la que va fer en
Jo? Jo diria que sí. L'anterior tenia 30 centímetres, exactament. De manera, i l'actual em sembla que també això no costava d'imitar, per tant suposo que l'han fet igual.
Al llibre es poden veure fotografies antigues que ha pogut trobar l'Ignasi, entre elles una d'unes que ens ha cridat molt l'atenció, una reixa davant de la porta.
Sí, una reixa que curiosament no en parla ningú. Bueno, consta quan es va posar, en el segle XVIII, poc després de deixar l'Església. I això de una reixa que tapava el presbiteri, o tancava el presbiteri, això ho tenien totes les esglésies. La primera vegada que jo vaig anar, l'única que vaig anar a Guadalupe, a Extremadura, aquí les reixes havien desaparegut de totes les ermites i esglésies. Ja no hi havia això d'una reixa davant de l'altar, no lliga, no? Però ja encara hi era. La Mare de Guadalupe encara hi era. Vull dir, em va estranyar moltíssim. Però aquí, el primer terç del segle XX, totes les esglésies, totes les ermites, com a mínim, lluny de poblat, hi havia reixa, i en el Vinyet també, no? I arriba un moment que desapareix, i curiosament no en parla ningú. Llavors, remenant i buscant ecos i tal i que qual, vaig trobar que l'any 1828 hi ha una fotografia en què la reixa ja no hi és. Una fotografia que va sortir a l'Eco, que es veu bastant malament, però que després amb un llibre del Vinyet es veu molt més clara. I ja hi havia una barana. Llavors, buscant, vaig trobar que dos o tres anys abans, ja, quan es feia la festa del Vinyet, explica que les flores de la Virgen meravelloses, molt ben muntades, estan puestes en la barandilla de la iglesia. Per tant, es suposa que cap al 1925, en temps d'en Carbonell i Gené, també ja va desaparèixer aquesta reixa i que van posar la barandilla. Però no sé per què, l'eco que algú es tornodava el Vinyet, ja sortia, ara es tornodava tres persones, no em diu res. De manera que...
A veure, com s'accedia al Vinyet antigament, des de Sitges?
Sí, s'arribava pel camí fondo del Vinyet.
I per on anava aquest camí?
El camí fondo del Vinyet sortia de la plaça del Povedra, entrava pel carrer de mossèn Llopis Pi,
sí,
que és un carrer encara recte, arribava a l'era d'en Robert, que si algú no sap on és en el carrer Llopis Pi, arriba a la carretera i llavors es torna a ficar cap a dintre,
sí,
allò és l'era del Robert. Doncs el de mossèn Llopis Pi arriba fins allà i llavors en Palma, ficant-se cap a dintre, tal com dic, amb el carrer de Trinitat Catassús. I el carrer de Trinitat Catassús arribava fins a davant de la fatxada de l'església del Vinyet. Actualment arriba fins a l'avinguda del Vinyet, i llavors l'últim tros ja és avinguda del Vinyet, no? Antigament, allà al Vinyet hi havia... explico que s'arribava per aquí, perquè el camí que actualment considerem normal, que és la carretera, no era excessiu, no s'hi podia arribar. Quan arribaves a l'altura del Vinyet, entre la carretera i el Vinyet hi havia una vinya. I t'havies de ficar allà trepitjant la vinya i et posaves a un tret de sal de l'amo, no? Llavors, aquest tros el va comprar un administrador del Vinyet que es deia Joan Bofill, cap a finals, cap al 1890, una cosa així, el va comprar, el va regalar, va deixar que s'asfaltés o que s'arreglés, que es traies la vinya i s'hi podia arribar des del Vinyet. Dic que no la va donar perquè potser se'n va descuidar, el que sigui. No el va cedir en propietat, en el registre de propietat al poble de Sitges un any o dos abans de morir-se, 1820 o una cosa així, 1920 o una cosa així. De manera que, i des de llavors hi ha aquest camí. Quan no hi havia aquesta entrada per la carretera, a l'arribar al Vinyet hi havia el carrer que va a mar, el d'en Benaprés, el Gaietà Benaprés tampoc no existia, tot eren vinyes fins a mar. Per tant, davant del Vinyet hi havia una plaça, i a l'arribar a aquesta plaça hi havia una reixa. Una reixa que va durar fins a l'any 1910. De manera que va bastant. Quan ja hi havia la sortida per la carretera, encara hi havia la reixa que deixa, la van treure l'any 1910.
D'acord. Per tant, tenim aquesta ermita que, doncs, amb el temps ha quedat com a un espai, doncs, força identificable. Però ens ha cridat l'atenció una cosa que has comentat abans. Quan van fer la segona, sembla recordar que has dit que quan van fer la segona ermita el terreny el va comprar l'Ajuntament. La masia antiga ho va comprar l'Ajuntament. Per tant, estem parlant sempre, des d'aleshores, de terreny municipal.
Sí, és que ho és.
El temple sempre ha estat... És a dir, ara que hi ha hagut el procés d'immatriculacions, aquest que se n'ha parlat tant, sí, i tal, de tants llocs, en el cas concret del Vinyet...
En aquest cas cap problema. Consta i està registrada com a propietat de l'Ajuntament. I abans el capellà del Vinyet, quan hi havia, perquè mossèn Joan del Vinyet va ser l'últim capellà del Vinyet, després se n'ha cuidat el rector, per exemple... El capellà del Vinyet era funcionari, diguem-ne funcionari, depenia de l'Ajuntament, no? Mm. El que passa que fa 10 anys, no sé exactament, l'Ajuntament va cedir l'ús del Vinyet a la parròquia per 5 anys o 10 anys prorrogables. I segueix sent propietat del poble, però amb ús i fer les coses que calguin i fer els canvis que calguin pel el rector.
Històricament, del temple se n'han encarregat sempre uns administradors, anomenats pel poble, i també hi ha hagut ermitans, històricament.
Sí. A veure, els administradors, a més, els administradors consten des del segle XVII. A veure, ho miro per no dir-ho malament. Des del 1500 sabem administradors del Vinyet. Parelles d'administradors. Sempre s'ha sigut parelles, excepte alguna vegada que eren 4 o 5 de cop, no? Administradors. I mossèn Pau Ferret va publicar a l'Eco una vegada la llista dels administradors des del segle XVI fins al segle XIX. Per tant, ha funcionat amb administradors que tenien els quartos, disposaven, reunien almoines i feien les coses que toqués. I, a més, hi havia una cosa que en deien l'ermità o el custodi, un capellà custodi, que era l'encarregat del Vinyet. No? Uh-huh. I aquest, torno a dir, que va durar fins a mossèn Joan del Vinyet, a meitat del segle XIX, i després no n'hi ha hagut més, de manera que hi ha anat de missa doncs, la gent que tocava, el capellà que toqués i tal. Uh-huh. Els administradors, els que manaven, eren els administradors.
Uh-huh. I la figura d'una persona vivint allà per tenir cura del temple?
Sí, sí, bueno, aquests capellans vivien allà.
D'acord.
Els que vivien allà eren capellans. Normalment no eren seglars, era el capellà. El capellà del Vinyet vivia allà i se'n cuidava de tot. Quan ja n'hi va haver capellà del Vinyet, llavors s'hi va introduir el que s'anomena actualment ermitans, que són persones seglars, un matrimoni normalment, que es cuida del Vinyet.
Sitges tenia diverses ermites, la del Vinyet, sens dubte, va esdevenir la més important, o la més...
Sí, perquè era la més propera. I és aquella ermita de les que hi ha al terme, la Mare de Gràcia, la Trinitat, a la qual s'ha dedicat més cèntims. Més. Hi ha hagut més canvis i més obres i més quantitat de coses, de manera que, clar, no solament era important per a Sitges, perquè ja en el segle XIV les primeres notícies que tenim del Vinyet, la primera notícia textual, és que unes persones de Vilanova van encarregar al Vinyet dir misses per la seva ànima. De manera que si gent de Vilanova feia dir misses al Vinyet, vol dir que el Vinyet ja era molt important per tota la comarca. I ja fa anys vaig publicar una carta d'un ribetà que havia anat a Amèrica i escrivia a la seva mare, i entre moltes altres coses parlava del Vinyet i que la mare del Vinyet la protegís, de manera que, vull dir, era una devoció comarcal.
Una devoció força sentida, només cal veure els exvots que hi ha a l'ermita, volem dir que molta gent, al final, allò, aquest senyor del Pou que ens has comentat abans,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que molta gent, al final, més que buscar la protecció dels sants patrons, anava a buscar la protecció de la Verge del Vinyet.
Sí, home, sí. Encara a la porta aquesta del 1500, la segona porta, 1500 i pico, hi ha al costat de dues barquetes en relleu. Són dues barquetes perquè era la Mare Déu protectora dels navegants. Fins i tot hi ha, en un dels goigs de la Mare de Déu, explica que algunes vegades s'havia trobat el vestit de la Mare de Déu mullat perquè havia anat a salvar el mar a algun pescador. De manera que... Això amb els goigs, vull dir... No parla, em sembla que recordi, de pagesos, ni de pastors, ni de res. Parla de navegants.
Parla de navegants. Ha costat o costa trobar documentació... Per això, per vestir aquesta recerca?
Home, la documentació que jo he trobat és l'Eco. Com que el Vinyet és el Vinyet, a tots els ecos des del segle XIX es parla d'alguna manera, i en el que es parla hi ha molts detalls històrics que te'n pots fiar, em sembla, relativament, però més aviat sí, perquè no se'ls inventen. I després hi ha una altra font del Vinyet, que és el llibre d'en Blai Fontanals, un llibre que va fer sobre el Vinyet, diria exactament el títol, el tinc aquí però no el recordo de memòria, en què, com que el Blai Fontanals es cuida de l'arxiu de la parròquia, doncs ha tret moltes quantitats de coses d'allà. El llibre és Blai Fontanals, el Vinyet, llegenda, guia i cronologia, que el va publicar l'Ajuntament de Sitges l'any 12.
D'acord. Doncs...
I allà t'he tret moltíssimes coses, de manera que els agraïments agraeixo especialment a en Blai Fontanals les dades que surten en el seu llibre.
Però en qualsevol cas, el que si tenen accés en aquest quadern del grup d'estudis sitgetans, el que crida l'atenció, o els hi pot cridar força l'atenció, són aquestes làmines, aquests dibuixos.
Això volia insistir-hi molt, perquè de fet el llibre... Després ha crescut desmesuradament, però el llibre es va publicar perquè jo vaig dir amb el Lluís Albós que em fes làmines de l'evolució del Vinyet i ens ha fet unes làmines magnífiques que són desplegables, que estan a dintre del llibre i s'obren, i després jo tenia intenció de comentar-les i això hauria estat el primer quadern que jo pretenia fer, però després ha anat afegint coses, vas trobant coses i dius, bueno, no ho deixis perquè si no un altre no... I al final ha sortit un llibre molt gruixut en què les làmines del Lluís Albós sembla que siguin poca cosa, però torno a dir, són la base del llibre. Si no hi hagués aquests dibuixos, el llibre no existiria.
Doncs són unes làmines magnífiques que les poden trobar i que les podran trobar aquest dissabte en la presentació d'aquest quadern, d'aquest llibre, al grup d'estudis sitgetans. Serà a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, sí.
A l'Espai Cultural Pere Stanfli, al grup d'estudis Les Esglésies del Vinyet. I repetim, ho diu així en plural, no perquè n'hi hagi més d'una, sinó perquè històricament hi ha hagut un procés de construcció des d'una antiga ermita d'època romànica, encara que no era romànica, tal com ens ha explicat l'Ignasi, a una segona, una posterior i a una tercera, que seria, diguem, l'actual, que després a sobre li va veure créixer aquell campanar.
Pràcticament hauria estat millor poder, hauria estat més clar dir les esglésies successives del Vinyet.
Ignasi Muntaner, moltíssimes gràcies per aquesta feina, per aquest estudi que ens heu presentat i que, doncs, com dèiem, serà també ensenyat, presentat juntament amb Lluís Albors, amb aquesta, sobretot, ja els hi diem, són molt maques les làmines que ha fet en Lluís, aquesta recreació d'aquest Sitges històric en l'espai del Vinyet. Repetim, moltes gràcies, Ignasi.
Molt bé.
I a tots vostès també. Els hi agraïm també l'atenció durant el dia d'avui. Moltes gràcies, que passin un molt bon dia i fins demà.